Laia Prats.
Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Des de les 9 del matí té lloc a Ripollet una nova marató de donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits. Fins al moment han passat pel Centre Cultural 33 persones que desinteressadament han volgut donar suport a aquesta iniciativa solidària. Però la veritat és que no n'hi ha prou. L'any 2004 es va batre el rècord de donacions en una sola jornada amb 224 persones. A veure si el 2008, entre tots, millorem aquesta dada. És per això que des de l'info us convidem, si teniu més de 18 anys i peseu més de 50 quilos, a que passeu pel Centre Cultural i participeu a la Marató. Teniu temps fins a les 9 de la nit. Mentrestant, a l'info us expliquem quines han estat les notícies més destacades de la setmana als titulars. La Regidoria de Serveis Socials presenta el programa Gent Activa. Francina Ricard.
Entre els mesos d'octubre i desembre es desenvoluparà un ampli nombre d'activitats dirigides a la gent gran que encara està activa.
Comença la campanya de vacunació contra la grip.
Ens en donarà més dades l'adjunt a Infermeria del CAP Ripollet, Ferran Naveros.
Admesa a tràmit la demanda de l'Associació d'Afectats per l'Amiant.
Es tracta de 47 expedients d'afectats passius, 38 malalts i 9 difunts.
La Rambla dels Pinatons acollirà diumenge el novè Ripostoc.
Més d'una trentena de comerços participarà a la Fira d'Estocs i Promocions organitzada per la Unió de Botiguers i la Regidoria de Comerç.
El Centre Aragonès de Ripollet inicia la celebració de les festes del Pilar.
Ens ho explicarà el president de l'entitat, Josep Maria Pérez.
El Club de Futbol Ripollet presenta aquest diumenge la seva plantilla.
Els aficionats també podran gaudir diumenge del partit entre el Ripollet i el Palafrugell.
I avui a l'entrevista, com us dèiem, parlarem de la Marató de Sang.
Ho farem amb la Cristina Velasco, coordinadora de maratons del Banc de Sang i Teixits, i amb la Raquel López, responsable d'Infermeria Mòbil.
Esteu escoltant Info.
Durant aquest últim trimestre del 2008, la Regidoria de Serveis Socials oferirà un programa de tallers, conferències, sortides i cinema per als més grans que encara es troben actius. Entre les activitats més innovadores destaca una sortida al teatre i una visita cultural per Barcelona.
Maria Lladó, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet, va presentar el passat dilluns tot el programa d'activitats de la gent activa. Aquest neix a partir del projecte de l'any passat, el més actiu. Escoltem a la regidora Maria Lladó.
Aquest programa de gent activa sorgeix de l'experiència que vam tenir l'any passat, que era el més actiu, que va tenir molt èxit a nivell de participació, i l'experiència i l'opinió de la gent que va participar ens va donar una sèrie de canvis que pensem que ha millorat en qualitat el que s'està ofertant aquest any, no? En principi és una activitat que s'obre comptes d'un mes, o sigui, un programa d'activitats que s'obren des de octubre a desembre. A banda d'això, també, les activitats han canviat una mica, es divideixen en una mica, si no ho dic correctament, que m'ho corregeixin, que es divideixen en terceres parts, per exemple, serien tallers, una part de tallers, una part de conferències i una part de sortides.
Enguany, des de la regidoria s'ha treballat per potenciar un altre tipus d'activitats en caràcter més lúdic respecte a l'edició anterior. Ens ho explica la mateixa regidora.
Llavors, si veieu la programació del mes, es barregen les tres bandes, tant conferències com tallers com sortides, i també tenim una experiència que l'any passat ja la vam iniciar, que pensem que és interessant, que és l'intercanvi intergeneracional amb nois i noies que participen en programes del patronat de la regidoria de joventut. Llavors, destacar, la veritat és que és una aposta, pensem que tot és interessant i que obre que molta gent pugui participar i se senti còmode en qualsevol de les activitats.
La primera de les activitats serà el proper dimecres 8 d'octubre, que consistirà en un taller de risoteràpia.
Canviem de tema perquè Noves Generacions de Ripollet va presentar el passat dimarts 30 de setembre les seves propostes sobre habitatge, especialment centrades en els pisos de protecció oficial, així com en la problemàtica de les hipoteques.
La secció jove del Partit Popular proposa, entre d'altres coses, fomentar la cultura del lloguer, així com que el consistori aconsegueixi convenis amb entitats bancàries perquè els joves obtinguin microcrèdits a un interès zero, tal i com explica Patrícia Sanginés, secretària de Noves Generacions del Partit Popular.
Sí, bueno, creiem que estan molt altes les hipoteques dels pisos de protecció oficial que estan posant i que no donen cap facilitat als joves per aconseguir-les, i estan molt descontents. I molta gent s'ha tingut que tirar enrere dels pisos perquè no li donen la hipoteca i han sigut tot entrebancs. I nosaltres proposem que l'Ajuntament aconsegueixi a través de les caixes d'estalvis els microcrèdits a interès zero o molt mínim, perquè la gent tingui més facilitats i no es trobi el problema de que ja que li ha tocat el pis l'ha de deixar perquè no té com pagar-ho i perquè es converteix com comprar una vivenda normal.
Els populars demanen també que es modifiquin les bases d'adjudicació dels darrers pisos de VPO a Ripollet, canviant el percentatge que han de pagar els adjudicataris per avançat d'un 20 a un 10%. També proposen que l'Ajuntament adquireixi habitatge lliure i l'utilitzi per pal·liar l'escassetat de pisos de protecció oficial.
La Generalitat de Catalunya va iniciar el passat dimecres la campanya de vacunació contra la grip a tot el territori amb prop d'un 1,5 milió de dosis gratuïtes. Segons ha informat el Departament de Salut Pública, enguany no es preveu que els casos de grip siguin més virulents que en anteriors ocasions. Per conèixer com es desenvoluparà el procés de vacunació al nostre municipi, tenim a l'altre costat del telèfon a Ferran Naveros, adjunt d'infermeria del CAP de Ripollet. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El procés de vacunació a Ripollet també va començar dimecres passat amb normalitat?
Sí. La normalitat va començar el dia 1. Sí.
Uh-huh. Quina previsió de dosi de pacients teniu aquí al CAP de Ripollet?
Tenim una previsió entre 4.000 i 4.500 dosis de, o, bueno, persones que s'han de vacunar, vaja.
Uh-huh. Aquestes persones són les que es considera que estan dintre del sector de risc a la que va dirigida aquesta campanya, diguéssim, a la gent que va dirigida aquesta campanya?
Sí. Són tots els individus amb alt risc de complicacions, sobretot persones majors de 60 anys o individus amb grup que estan, que poden transmetre la grip a persones de risc, com serien els cuidadors familiars, i altres persones podrien ser, no sé, policies, bombers, professionals d'aquesta mena, sí.
Mm-hmm. Per què recomaneu que la gent es vacuni? És a dir, aquella gent que no sàpiga en què és una vacuna i per què serveix, és a dir, quina utilitat té, què els hi diries tu perquè es vacunessin?
Home, nosaltres des d'infermeria i des de medicina el missatge que donem és que han d'estar previnguts, han de tenir una sèrie de defenses que s'aconsegueix amb la vacuna de la grip, perquè en el cas que arribi la grip o pateixin la malaltia, doncs aquesta passi de manera suau, i, o sigui, és una manera de prevenir, és una prevenció primària que nosaltres diem.
Mm-hmm. Mm-hmm. Si no et trobes entre aquestes persones de risc, també pots sol·licitar la vacunació?
Sí, en principi la campanya l'hem iniciada en funció de la disponibilitat de les vacunes, i comencem amb els grups de més risc, que seria tot l'octubre, no? Quan l'octubre, quan veiem que comença a disminuir la demanda dels pacients de risc. I llavors els pacients que no tinguin cap risc, llavors començaríem al novembre.
Mm-hmm. Què han de fer les persones interessades? Com han de demanar hora aquí al CAP de Ripollet?
Ho poden fer a través del call center, ho poden fer trucant per telèfon aquí a l'ambulatori o bé dirigint-se directament al taulell d'admissions.
Mm-hmm. Hem de deixar clar que aquesta vacuna és gratuïta, no?
Sí, és totalment gratuïta, sí. Mm-hmm. Demanen dia i hora amb la seva infermera, bueno, i llavors se li programa i se dirigeixen amb la seva infermera i se li posa la vacuna. El que sí també farem com a distribució d'espais i tot és algun dia puntual una infermera vacunarà amb una agenda especial qualsevol persona que s'apunti en aquesta agenda. Uh-huh. Com que hem fet ara el dia 6, que hem posat una infermera que vacunarà a tota la població que vagi apuntant-se en aquesta agenda. Però si no, en condicions normals, hem d'apuntar amb la seva infermera de referència.
Uh-huh. Molt bé, doncs Ferran Naveros, adjunt d'infermeria del CAP de Ripollet, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta campanya.
Vale, moltes gràcies.
Adéu, bona tarda. I no deixem de parlar de salut perquè el jutjat de primera instància número 46 de Madrid ha admès a tràmit la demanda presentada el passat 21 de juliol per l'Associació d'Afectats per l'Amiant contra l'empresa Uralita, on demana que indemnitzi 47 persones afectades per malalties provocades per l'amiant.
La demanda pionera a l'Estat demana així la reparació per als afectats passius de l'amiant, 38 malalts i 9 difunts. Es tracta de persones que mai van treballar a la factoria d'Uralita ubicada a Cerdanyola del Vallès, però que eren veïns de la planta o familiars dels treballadors. El president de l'entitat, Leon Titra Balón, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio què suposa per ells que s'hagi acceptat la demanda.
Vull dir, dos anys de treball de recopilar històries mèdiques, papers de conforme la gent vivia al costat, poder demostrar la causa de vivència al costat o familiaritat respecte a la problemàtica de l'oralita. Clar, dos anys de treball, dos anys de feina, dos anys d'acumular tota aquesta documentació, de tirar endavant la gent, perquè són dos anys que vulguis o no vulguis, sempre hi ha aquella dent de serra que els ànims pugen i baixen, no? És una lluita constant per aixecar la moral, que tingui la moral alta. En el moment que trobes ara amb aquest, que arribes al resultat final, doncs la veritat és que estem tots molt, molt contents i molt, molt satisfets.
A la demanda se sol·licita una indemnització global de 5.400.000 euros com a reparació pels danys fets per oralita. Es tracta de 47 expedients d'afectats, però que s'estén a 64 persones, ja que ja pel que fa als difunts també intervenen els vidus o vídues i els fills. Tot i així, Trevelón reconeix que encara hi ha molts més afectats amb els quals hi continuaran treballant.
N'hi ha molta més gent, actualment, i encara tenim ja un llistat de gent en espera que ens venen a dins, que estan així malalt, que li diem recollir tots els papers, tota la documentació que necessitem, que ara tenim ja una experiència per saber què és el que necessiten, i esperarem una mica a saber que aquest primer que hem entrat, veiem com la resposta, com es diu. Veiem, estem veient, afortunadament, que ho han acceptat a tràmit, i per tant això ja és una raó perquè possiblement més endavant doncs, freguem un segon paquet.
El bufet d'advocats Roca Junyent representa l'Associació d'Afectats per l'Amiant, que vol que l'empresa reconegui la seva responsabilitat envers els malalts passius, tal i com ho han fet amb treballadors després de molts casos de processos judicials. Els afectats passius saben que el procés serà llarg, però es mostren ferms en la seva demanda.
La veritat és que l'experiència ens està dient que molta altra gent, sobretot de malalts que han estat treballant, ex-treballadors o que tenen malaltia laboral, els interposen també demandes per danys i perjudicis a oralita. La veritat sigui dita que totes les recusen. Vull dir que al final han de fer el Superior de Catalunya i han d'anar al Suprem. Vull dir, al final acaben així, no? També ens està demostrant l'experiència que quan s'arriben al Suprem, ara ja comencen a haver-hi sentències en ferm, el Suprem que diu que no, que com que la sentència és contra l'oralita, doncs que han de pagar i ja està. I d'aquestes ja comencen a haver-hi sempre d'extreballadors. Però nosaltres, el mateix que han fet aquesta gent, farem el mateix. Continuarem endavant, arribarem a on s'hagi d'arribar.
L'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet va convocar ahir dijous 2 d'octubre tots els malalts passius, treballadors i viudes a una nova assemblea informativa. A l'acte es va donar compte de les darreres accions preses per l'entitat en relació a la demanda i a la seva admissió. L'assemblea va comptar amb la presència de l'alcalde Juan Parralejo, qui va felicitar els presents i va explicar que l'Ajuntament signarà un conveni de col·laboració amb l'associació. A través d'aquest conveni s'habilitarà una petita oficina on atendre els afectats i s'editarà un tríptic informatiu sobre l'amiant i la forma de retirar-ho, donant el seu perfil per la salut.
El proper dimarts 7 d'octubre, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat organitza un taller al Centre Cultural sobre la participació de les dones en la construcció de la ciutat.
Merche Delgado, agent d'Igualtat i responsable del taller, ens explica en què consistirà.
Un taller en el qual és de participació ciutadana, dirigit a les dones del municipi, i en el qual es parlarà d'una visió de l'urbanisme des de la perspectiva de les dones, que són les dones les que viuen quotidianament, fan ús dels espais públics, com els carrers, els parcs, les xarxes de transport, els habitatges, i més especialment el que volem fer és aprofitar aquest taller per recollir l'opinió de les dones respecte a la modificació que es farà del parc Primer de Maig a Ripollet, dins del barri de Can Mas, aprofitant que dins de la llei de barris es modificarà aquest parc.
El taller es divideix en diferents parts, tal com ens comenta la mateixa Merche Delgado.
Primer, es farà com una exposició xerrada sobre la vida quotidiana de les dones com a font de la vida dels espais públics, no? Després es faran com un exercici pràctic on es proposarà una reflexió personal de cada persona perquè posteriorment s'arribi amb unes conclusions. Vale, sí, primer una exposició, després una reflexió i després una conclusió.
Les conclusions del taller es faran arribar al grup promotor del Pla de Barris per tal que estiguin en compte a l'hora de la remodelació del parc. El taller està organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Aquest diumenge 5 d'octubre, la Rambla dels Pinatons acollirà la novena edició de la Fira d'Estocs i Promocions Ripostoc, que novament organitza la Unió de Botiguers amb el suport de la Regidoria de Comerç.
En aquesta ocasió, el Ripostoc comptarà amb la participació d'un total de 33 comerços que exposaran els seus productes i vendran articles de liquidació i promocions especials. Joan Serrano, president de l'UBR, ha destacat l'elevada participació d'aquest any.
En diferència a unes altres edicions, és la participació, que tot dient que les dates que estem, els tempos que corren, no? I aquesta aureola psicològica de crisi que està en boca de tothom, podem estar, la veritat, molt contents per la participació que hi haurà en 33-34 comerços aquest proper diumenge. Així mateix ho vam manifestar aquest dilluns passat, que vam tindre reunió aquí a la Casa de Cultura amb els participants, vam fer allà la presentació.
Segons el mateix Serrano, el comerç local vol transmetre tranquil·litat al ciutadà en aquests dies de tanta inquietud.
Que el comerç està molt viu, que té molta empenta, que vol demostrar optimisme, mai, més que mai ara. Vull dir, no perquè hi ha crisi, no m'apunto, sinó hi ha aquesta crisi, pues, al contrari, demostrem que no existeix, que almenys el comerç està molt viu, i això volem transmetre-ho al públic de Ripollet, no? al Vall.
Respecte a la situació del comerç, Joan Serrano també va valorar en positiu l'estudi realitzat per la Cambra de Comerç sobre el comerç local.
Contents i no baixar la guàrdia, perquè bueno, ens demostra que en aquests 7 anys pues, el veí de Ripollet pues, ha continuat no? Comprant aquí a Ripollet. No? Sabem que hi ha molta oferta a fora de Ripollet, moltíssima i cada vegada més, i si aquest estudi ens demostra que encara, si continua comprant a Ripollet i la gent aposta pel comerç de la vila, doncs això, doncs nosaltres ens estem molt contents per la feina que estem realitzant, que potser això és una mica el fruit de les campanyes que realitzem i de la tasca que entre tots doncs estem realitzant, i potser amb aquests resultats demostren que, bueno, que anem una mica per bon camí.
Respecte a la varietat dels comerços de la fira d'aquest any, el 50% dels estands no seran de roba o complements.
Estadísticament tinc controlat que en aquest cas, a la novena edició del Ripostoc, haurà un 50% de moda i complements de la persona, i a l'altre 50% tindrem, en aquest cas, botigues de comestibles, botigues d'informàtica dedicades als mobles de la llar, mobles de la cuina, botigues d'animals, restaurants, botigues d'antenes, complements de la persona, complements de la llar, i més especialitzats doncs, tenim aquí com a novetat Mas Buceo.
La mostra comercial començarà a les 10 del matí i acabarà a les 3 de la tarda i estarà amenitzada pel Centre d'Esplai La Gresca, que entretindrà la canalla amb diverses activitats programades al llarg del matí.
La policia local de Ripollet impartirà un any més els cursos d'educació viària que enguany s'anomenen d'educació per a la mobilitat segura. Amb la intenció d'arribar al màxim d'alumnes possible, aquest curs escolar s'inicia amb una nova activitat destinada als nens i nenes de tercer i quart de primària.
Es tracta d'una representació teatral divertida i pedagògica alhora que incideix en la importància que els més petits coneguin conceptes de mobilitat segura i sostenible per contribuir així a la formació de vianants i conductors de futurs responsables. El proper dimarts, dia 7 d'octubre, al Teatre Auditori, els nens i les nenes de tercer i quart de primària de tots els centres de Ripollet podran veure l'espectacle Stop, una nova aventura dels superagents de la Keti. En total participaran uns 700 escolars a les dues representacions que realitzaran a 9:45 i a les 11 del matí. La Fundació RAC és l'entitat impulsora d'aquesta iniciativa, juntament amb el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Ripollet.
Aquest diumenge la Casa de Natura de Ripollet organitza una sortida al riu Ripoll. Aquesta activitat és la segona part de l'itinerari pel riu realitzat el curs passat.
En aquesta ocasió la sortida serà des de Ripollet per tot el tram que passa per Montcada i Reixac. Ens en dona més detalls la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
És el seguiment de la sortida que es va fer la primavera, que anem al naixement del riu Ripoll. Aquesta vegada es anirà a la part de baix, de Montcada es anirà a peu. I llavors el que sí que es farà, que no es va poder fer l'altra vegada, és recollir mostres i veure la fauna i veure la flora que hi ha en aquest moment al riu. És com un taller, que també ho fan els nanos, on s'agafa l'aigua, es porten ja potets de penquer, es mira les coses, s'agafa, es mira bé què és el que hi ha.
La sortida serà des de la Casa de Natura.
Fem ara pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Avui divendres fins a les 9 del vespre, el recordem que el Banc de Sang i Teixits estarà instal·lat al Centre Cultural de Ripollet per tal de recollir els màxims de litre de sang possibles. Demà dissabte, el Centre Aragonès de Ripollet comença el programa de les festes del Pilar. A les 9 del matí es farà un esmorzar tradicional, a les 11 del matí campionat de darts, a les 5 de la tarda campionat de guinyote i a les 9 del vespre sopar d'alforja i karaoke. A les 6 de la tarda, la penya flamenca La Macarena celebra una missa rociera a l'església local i a 7:45 del vespre, la parròquia de Sant Esteve acull les festes de Sant Francesc d'Assís. Els protagonistes de les activitats nocturnes seran la penya La Macarena amb tertúlia flamenca al seu local del carrer Cot i Amics del Ball a partir de les 11 al pavelló Joan Creus. Diumenge, el Centre Aragonès continuarà amb les activitats de les festes del Pilar amb el campionat de birlos, el concurs de truites i dolços i una degustació de productes. A partir de les 10 del matí, la Casa de Natura de Ripollet ha organitzat una excursió que seguirà el recorregut del Ripoll des de Ripollet fins a la desembocadura. Aquest diumenge al matí també hi haurà dues activitats molt importants, com són el Ripostoc durant tot el matí a la Rambla dels Pinatons i la trobada de gegants pels carrers de la vila. El cap de setmana tanca el programa d'espectacles infantils que comença la temporada 2008-2009 amb els músics de Bremen a les 6 de la tarda al Teatre Auditori.
El 91.3 Info.
El passat dimarts 30 de setembre va tenir lloc l'acte d'inauguració de l'exposició Guerra Civil a Catalunya, testimonis i vivències, produïda per l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es podrà veure al Centre Cultural fins al proper 16 d'octubre.
La mostra arriba a Ripollet coincidint amb la trobada de gegants d'aquest cap de setmana amb dues activitats organitzades per la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals. A l'acte van assistir l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, Rosa Domenjó, membre de la CRAC, i dos dels comissaris, Ignasi Sardà i Josep Fernández. Sardà destacava els tres característics d'aquesta exposició.
Tracta un tema molt, molt interessant i molt delicat, que és el tema de la Guerra Civil a Catalunya, i aconsegueix una cosa bastant difícil. És una exposició d'història amb un context històric molt clar, i jo crec que molt ben explicat i molt ben dibuixat, però molt bona part dels materials que s'exposen provenen de fonts particulars i que són fonts de famílies, cartes de persones que escriuen als seus parents, cartes de soldats que escriuen a la núvia o que escriuen a la promesa o que escriuen a casa, documents d'aquests de persones que han viscut. No és solament el relat històric que explica un historiador, sinó que allò que dona realitat a la vivència són les vivències de les persones.
L'altre comissari, Josep Fernández, va afegir que la mostra conté una selecció dels millors documents que contenia l'Arxiu Nacional sobre la Guerra Civil Espanyola a Catalunya i explicava quines coses s'havien volgut transmetre.
La Guerra Civil Espanyola es pot explicar de moltes maneres, però que potser sempre s'explica des del punt de vista exclusivament polític o militar, no? I els aspectes militars, els aspectes polítics són molt importants, però nosaltres vam voler també transmetre altres aspectes de la vida quotidiana, de la vida cultural, de la presència, de com les persones normals, no els protagonistes, surt el company, però el company no és el protagonista d'aquesta exposició. Els protagonistes d'aquesta exposició no sabem qui són noms i cognoms, persones ordinàries, corrents, anònimes, però que ens transmeten com ells van viure aquests esdeveniments. I també no té un discurs tancat. Nosaltres no volem dir, la Guerra Civil va ser això, i aquests eren els bons, i aquests eren els dolents. És un discurs obert.
Com dèiem, aquesta exposició coincideix amb la trobada de gegants que tindrà lloc aquest diumenge.
A les 11 del matí es farà la plantada de gegants al parc de 1er de maig, a partir de les 12 cercavila per les Rambles de Sant Jordi i Sant Esteve, i per últim, a la 1, ball de gegants a les antigues pistes de l'Esbar.
Aquest cap de setmana, el Centre Aragonès de Ripollet comença les seves festes amb motius de la festivitat del Pilar. Les activitats d'aquest any es desenvoluparan durant els dies 4, 5 i 11 i 12 d'octubre. Per conèixer millor el programa d'actes i parlar d'algunes de les activitats programades, tenim a l'altre costat del fil telefònic el president de l'entitat, José María Pérez. Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes.
Este año habéis dividido el programa en dos fines de semana. ¿Por qué lo habéis hecho así?
Bueno, siempre hacemos una semana cultural. El fin de semana anterior, el posterior a la Virgen, al día 12 de octubre. Este año, como cae domingo, pues claro, lo partimos en dos, uh-huh. en dos fines de semana.
Muy bien. ¿Qué novedades tiene el programa de este año?
Bueno, las novedades son parecidas a todos los años. En fin, la novedad principal es que cada año traemos diferente grupo folclórico. Este año traemos para el Día del Pilar el Aire Monegrinos de Sariñena, Huesca. Cada año vamos cambiando de grupos punteros de allí de Aragón.
Uh-huh. Hacéis también el campeonato de guiñote y de birlos, ¿no? Sí, explícanos qué es esto, para la gente que no lo sepa.
Sí, bueno, el campeonato, hacemos un campeonato de dardos, otro de guiñote, hacemos también un campeonato de dulces, otro de tortillas, todo, participan las mujeres. El campeonato de birlos es un juego típico de Aragón, más del Bajo Aragón, de la provincia de Teruel, es donde se ponen unos palos, es parecido a la bolera, se ponen unos palos en forma vertical y con otro palo se va tirando hasta que se queda nada más que uno. Uh-huh. Y el campeonato de guiñote es un juego de cartas que se juega por pareja o mano a mano, se reparten unas cartas y, en fin, y se juegan a unos cotos de tres partidas.
De acuerdo. Y en estos campeonatos y en general en todas las actividades, ¿puede participar quien quiera?
Sí, esto está abierto, como decimos ya en el Saluda, que el centro está abierto no solo para los aragoneses, está abierto para, o sea, no miramos ni queremos hacer ningún tipo de distinción en cuanto al lugar de nacimiento. O sea, que nosotros los socios no se compone solo de aragoneses, o sea, está de diferentes autonomías, entre ellas la de Cataluña, por supuesto, que son socios y, en fin, pueden participar efectivamente. Presentándose en el centro, se apuntan y así más o menos todos sabemos la gente que va a participar.
Uh-huh. Lo que queréis hacer, supongo, es dar a conocer la cultura aragonesa, aparte de celebrar, por supuesto, el Pilar, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, el centro aragonés, precisamente está fundado para eso. O sea, se desarrolla durante todo el año para difundir la cultura aragonesa, juegos aragoneses, además como productos también aragoneses que también tenemos en el centro.
Uh-huh. Mañana realizaréis una cena de alforja.
Efectivamente.
¿Qué platos se degustan en este tipo de cenas?
Bueno, la cena de alforja es muy típica también en Aragón, tiene una característica muy peculiar. La cena de alforja quiere decir que cada uno se lleva lo suyo.
Uh-huh.
Entonces se pone allí en las mesas y pues, se va comiendo todo uno de unos, otro de otro, otro de otro, en fin. Eso sí, luego hacemos un karaoke.
Uh-huh.
Un karaoke, música para que el que se ha atrevido a cantar, que sale a cantar y canta unas canciones.
Hombre, supongo que después de haber cenado y bebido, supongo que la gente se atreve más, ¿no? También.
Efectivamente, bueno, beber no creéis que se dé mucho porque la gente la mayoría somos mayores. O sea, y los cuerpos no están para beber mucho, pero en fin, algún vasito de vino.
Un poquito, ¿no? Un poquito de alegría, sí.
Efectivamente, alegría no falta.
Oye, José María, ¿qué otras actividades destacarías del programa de actos o cuál crees tú que es la actividad estrella de esta celebración del Pilar?
Bueno, la celebración estrella es el día 12 de octubre. Podemos encuadrar desde las 8:30, o sea, el domingo día 12 de octubre, a las 8:30 hacemos un chupinazo, 9:30 nos concentramos socios simpatizantes en la sede social y todo el público que quiera venir, que acude mucho, por supuesto. Hacemos un atracado en honor a la Virgen, luego salimos en procesión hacia la parroquia llevando a la Virgen en la peana. Hacemos el itinerario de costumbre, que es Calle Afuera, Rambla San Esteban, Rambla San Jordi, Pau Casal, Calvario y Padró.
Uh-huh.
Después, una vez llegada a la parroquia de San Esteban, hacemos una ofrenda floral a la Virgen, que participan varias mujeres con su ramo, en fin, lo hacemos bastante bonito. Luego hacemos una misa cantada baturra, cantada por el grupo Aire Monegrinos, como he dicho anteriormente. Después hacemos una recepción en la sede, después de la misa, una recepción de autoridades, asociaciones y socios, simpatizantes y todo el que quiera venir, que cada año lo llenamos. Y después hacemos una comida de hermandad aquí en Ripollet. Y después a las 18:30, que es el festival de grupos que hacemos en el auditorio, a las 18:30.
Uh-huh.
Con el grupo que siempre lo repito, iremos.
Que es donde participa este grupo que vosotros invitáis cada año, que cada año es distinto, supongo.
Efectivamente, cada año es distinto. Entonces, solemos traer, como nosotros no tenemos grupo propio, que es una entidad pequeña, nosotros cada vez que traemos para San Jordi y ahora para el Pilar, y luego también en la fiesta del Carrer, o sea, el estío del Carrer, traemos grupos punteros de Aragón,
uh-huh.
Pues traemos punteros, solemos traer de las tres provincias. En este caso, este año viene de Huesca, otro año viene de Zaragoza, pero él intentamos traer, lo que pasa es que los desplazamientos son un poquito más largos,
claro.
Pero también queremos traer alguno de aquí del Bajo Aragón también.
¿Es muy numerosa la comunidad aragonesa en Ripollet?
En la comunidad aragonesa en Ripollet, censados bastantes, porque nosotros cuando abrimos el centro, hace 12 años, va a ser ahora, se pidió un censo al ayuntamiento y nacidos nada más de Aragón, nacidos, estamos 492,
uh-huh.
Nacidos, aparte de los nacidos como yo, pues tenemos descendencia, nacidos aquí y todo esto. Ahora, socios pocos, socios. Para el Día del Pilar, para las actividades, agradecidos a los aragoneses, y ha dicho anteriormente a los que no son aragoneses, porque hay una participación abierta para todo el que quiera venir. Socios somos poquitos, casi el 50% no son aragoneses, no somos aragoneses, mejor dicho, de los socios, el 50% de los socios.
De todos modos, durante el año hacéis actividades también.
Sí, hacemos excursiones, excursiones a diferentes, de aquí de Cataluña, diferentes puntos de Cataluña, excursiones bastantes hacemos también una concentración de centros de Casa de Aragón de toda España, de toda España y del extranjero, que en cada año se hace en diferente provincia, Huesca, Teruel y Zaragoza. Este año se hizo en Teruel, el año que viene toca Zaragoza, en una población de Zaragoza no sabemos todavía cuál será. Este año hemos hecho también un viaje programado a la Expo 92, un viaje programado, claro, aquí del centro.
Que tocaba eso, claro.
Muy bien.
José María, recuerda por último ya a todas aquellas personas que quieran apuntarse este fin de semana o el que viene a participar en vuestras actividades para la celebración del Pilar, ¿a dónde tienen que dirigirse?
Vamos a ver, es que apuntarse ya...
Difícil.
Mañana hay ya un campeonato de dardos, campeonato de guiñote. Para los birlos sí podrían apuntarse mañana a la sede. Ahora, si no están apuntados y vienen, y, en fin, participarán, ¿eh? Porque todo el que viene no se queda sin participar, ¿eh?
De acuerdo. Muy bien, José María, pues muchísimas gracias y que vaya muy bien la celebración.
A vosotros, y animar a todo el pueblo en general a participar en las actividades, que digo que son bonitas, ¿eh? Son bonitas y preciosas, porque sacar a la Virgen en procesión, yo sé que hay mucho que no creen, pero que es bonito, ¿eh? Es bonito, además, con el grupo de Jota bailando, cantando por las calles, es muy bonito todos los años, ¿eh?
Vale la pena verlo.
Vale la pena, efectivamente.
Gracias, José María, buenas
vale,
tardes.
A todos, a vosotros, adiós.
Adiós. No deixem de parlar de festes perquè el passat 26, 27 i 28 de setembre el barri de Tiana Pombell va organitzar una nova edició de les festes de tardor. Tot i que divendres al vespre la pluja va enterbolir una mica les activitats, dissabte i diumenge es van realitzar tots els actes previstos sense canvis.
Una de les novetats de la festa d'aquest any va ser l'exposició El Ripoll Blau sobre Gris, cedida per la Casa de Natura i que es podia visitar al local de l'Associació de Veïns. Un any més, els veïns del barri i de la resta de municipi que es van acostar van gaudir d'activitats culturals, pirotècniques, infantils i culturals durant tots els 3 dies. La festa organitzada per la Comissió de Festes de les Festes de la Tardor compta amb el suport dels ajuntaments de Ripollet i Cerdanyola.
La companyia Teatre de la Nau serà l'encarregada d'obrir la temporada d'espectacles infantils al Teatre Auditori, programada pel Patronat Municipal de Cultura. La Nau representarà els músics de Bremen basat en el conte dels germans Grimm.
Aquest conte, amb un asa, un gos, una gallina i una gata, com a protagonista suposa un cant contra la intolerància, l'explotació i l'obsessió pels humans per la productivitat i el consum. Pel que fa a les propostes programades per la resta del trimestre, al mes de novembre el Teatre Auditori acollirà la fabulosa ciència del doctor Grau i les bessones Grimm a càrrec de la companyia Tabata Teatre. Un espectacle amb humor i cançons que busca la part científica de diversos contes clàssics dels germans Grimm. El mes de desembre serà el torn de Corda i Descorda, un concert del Servei Educatiu de l'Auditori pensat i dissenyat per afavorir la proximitat dels nens i les nenes amb la música.
El passat divendres 26 de setembre, el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Joan Manel Tresserres, va inaugurar la nova temporada del Teatre Auditori.
Tresserres va visitar Ripollet acompanyat de l'alcalde Juan Parralejo, el regidor de Cultura Ferran Tornell i Oriol Oliver, president de l'Associació d'Espectadors. El conseller va voler destacar la bona feina que es fa des de les associacions locals en el foment de la cultura.
Home, doncs ho valoro com una cosa magnífica, i el fet que es faci a propòsit d'una activitat cultural, doncs encara ho trobo més destacable. I més en aquesta època. Hi va haver, fa 100 anys, els treballadors ho van fer, això. I van crear ateneus, entitats, que moltes d'elles ara comencen a ser centenàries o una mica més que centenàries. Però no havien de combatre no havien de competir millor amb la televisió, ni amb el cinema, amb la impanda que tenim ara, ni amb les discoteques, ni tot això. És a dir, que el lleure s'ha diversificat molt, hi ha molta competència, per tant, fer ara el que alguns van fer fa 100 anys té el triple de mèrit.
El conseller també va destacar que el recolzament de la Conselleria de Cultura a aquest tipus d'associacions s'ha de donar en concordància amb la feina dels ajuntaments.
És posar-se al costat, és a dir, és no embolicar la troca, no fer nosa mai i col·laborar sempre que es pugui. De vegades a través de recursos, de fet nosaltres tota l'actuació municipal s'ha de fer sempre de com acord amb els ajuntaments, perquè qui sap realment el que s'ha de fer, qui detecta els problemes són els ajuntaments. I ara que tenim ajuntaments democràtics, aquesta és la fórmula inequívocament d'arribar a la gent. I aleshores, de comú acord amb els ajuntaments, doncs participant dels seus plans, estudiant els seus projectes d'infraestructures, la intel·ligència sobre què s'ha de fer la tenen els ajuntaments. I nosaltres el que hem de fer és intentar els pocs recursos que tenim distribuir-los d'una forma justa, equitativa, equilibrada, que respongui a un pla que sigui transparent i que pugui ser sotmès a crítica per part de tothom.
La visita va començar al Centre Cultural, on Tresserres va signar els llibres d'honor de l'Ajuntament de Ripollet i de l'Associació d'Espectadors, i on va rebre un obsequi d'ambdues institucions. Posteriorment, la comitiva es va dirigir al Teatre Auditori, on, després dels parlaments, el conseller va assistir a la representació del Llibertí a càrrec de Ramon Madaula i Montse Guallar, l'espectacle escollit per obrir la temporada teatral.
Ripollet ha estat un dels 200 municipis catalans que han participat enguany a les Jornades Europees del Patrimoni, celebrades del 26 al 28 de setembre. Com a novetat, divendres va tenir lloc una visita a taller al Molí d'en Rata, organitzada pel Casal de Joves, on van participar una vintena de nois i noies del Cafetí.
Aquesta ja és la tercera edició on pren part el municipi i la iniciativa que pretén apropar el patrimoni local als ciutadans la padrina el Consell d'Europa i la Unió Europea. Durant tot el cap de setmana es va realitzar visites guiades, tallers familiars, un itinerari pel Ripollet històric i jornades de portes obertes al CIP i al Molí d'en Rata. Amb excepció de divendres, la resta d'activitats del cap de setmana no van comptar amb gaire afluència de públic.
La jugadora del Finques Ripollet, Berta López, ha participat del 17 al 28 de setembre amb la selecció espanyola juvenil i infantil a l'11è campionat iberoamericà de tenis taula per a joves i a l'Open de Xile 2008, corresponent al circuit mundial júnior, celebrat tots dos a la ciutat de Viña del Mar. Amb dos ors, dos plates i un bronze, contribueix al gran èxit de la selecció espanyola al país andí.
Tot i ser encara de categoria infantil, Berta López i la seva companya de selecció, l'andalusa Patricia Fernández, han aconseguit al campionat iberoamericà la medalla de bronze en equip juvenil cedint a la semifinal davant la selecció de Paraguai i la medalla de plata en dobles femenins juvenils cedint a la final davant les xilenes. Posteriorment, a l'Open de Xile, els bons resultats han continuat i en equips infantils han aconseguit l'or en derrotar la selecció de Xile 3-1 i en dobles femenins infantils han assolit també el primer lloc en derrotar les també espanyoles Bueno Martínez per un contundent 3-0.
I per acabar, recordem que aquest diumenge, 5 d'octubre, es començarà a aplicar l'horari d'hivern de la Rambla de Vianants, des del carrer Padró fins al de la Mercè. Així, la Rambla restarà tancada a la circulació de vehicles des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Com a conseqüència d'aquesta mesura, l'itinerari de la línia d'autobusos i les parades corresponents es traslladen a la Rambla de Sant Andreu. I aquesta sintonia ens anuncia que entrem a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest diumenge es presenta oficialment la plantilla del Ripollet.
Doncs sí, cada any, dos o tres partits després de començar la Lliga, fan la presentació en aquest cas aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda, doncs tindrà lloc la presentació oficial de tota la plantilla del Club de Futbol Ripollet, des de la categoria de Pitufos al primer equip. I a més, doncs, el partit que es tenia que jugar a les 12 entre el Ripollet i el Palafrugell començarà a la tarda del diumenge, a 6:45 de la tarda, i que podríem dir que el guanyador d'aquest partit podria ser la setmana següent ja líder de la competició. Es comptarà amb la presència de la presidenta de la Federació Catalana de Futbol i en aquest partit, entre en l'acte, es farà un homenatge, hi ha una concentració d'ex-president del Ripollet i en aquest cas es farà un homenatge a un antic president que ha sigut jugador, president i directiu.
Uh-huh. A més, l'equip de futbol sala femení del Can Clos s'incorpora també a la competició.
S'incorpora a la competició i s'incorpora amb una cara nova, diguéssim, perquè jugarà a la competició de la divisió d'honor, o sigui, divisió de plata, que aquest any ha pujat, no? Aquesta setmana s'incorpora a la competició l'equip de futbol sala femení del Can Clos amb la nova categoria de la divisió de plata, amb equips de Port de Catalunya i també jugaran amb equips d'Aragó i Balears. També algunes cares noves a la plantilla de l'equip i la baixa de l'entrenador Ivan Beas, que ha fitxat pel Ripollet B. L'equip A debutarà aquest dissabte a la pista de la Vallirana, mentre que l'equip B començarà el proper diumenge.
I els quatre equips del tenis taula Ripollet juguen també aquest cap de setmana.
Comença també la Lliga i els equips voltaran per tot el país a les diferents lligues nacionals. L'equip de la divisió d'honor jugarà en el poliesportiu contra l'equip de l'Ecanea d'Irun, un dels candidats per pujar. Amb un nou jugador, Cristóbal García, que ve del Potoprix Vic, i que jugarà en lloc de Marc Clotet, que ha pitjat per l'equip de l'Escala Girona. I per altra banda, l'equip femení també de la Divisió d'Honor jugarà a la ciutat de Balaguer amb el debut de la jove jugadora internacional Berta López, que jugarà en lloc de la búlgara Milena Setzova.
Per últim, Ramon, avança'ns quin serà el convidat de l'Infosport.
Nos tindrem a l'associació esportiva Esdila, que per segon any consecutiu jugarà la competició, està en el mateix grup del Ripollet, o de la penya esportiva Pajaril de Ripollet, i que vindran els dos entrenadors, José Luis Gorto i Juan José Reynoso.
Molt bé, doncs el Ramon seguirà aquest cap de setmana, com sempre, l'actualitat esportiva a Ripollet, i dilluns us presentarà totes les novetats. Ramon, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El Banc de Sang i Teixits, conjuntament amb l'Ajuntament de Ripollet, estan portant a terme durant el dia d'avui una nova marató de donació de sang. Des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, aquells qui vulguin tenen l'oportunitat de fer un gest solidari i contribuir a batre un rècord amb l'únic objectiu de salvar vides. Per saber com ha anat la jornada de donació aquest matí i ajudar a difondre aquesta marató, ens acompanyen la Cristina Velasco, coordinadora de maratons de donació de sang, i la Raquel López, infermera d'equip mòbil, totes dues del Banc de Sang i Teixits. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com ha anat aquest matí? Quantes persones s'han apropat al centre cultural? Al principi de l'informatiu dèiem que unes 33, però em sembla que aquesta xifra ha pujat bastant, eh? Amb una horeta.
Sí, sí, no, ha anat bé en el sentit de que les camilles en cap moment han estat buides. Hem tingut gent contínuament, aproximadament hi han hagut uns 10 donants per hora a les primeres hores i després ja s'ha anat accelerant una miqueta. Ara podríem dir que ens aproparem als 60, si no hem passat dels 60 donants. I si durant el dia doncs, poguéssim aconseguir tenir uns 100-180, nosaltres estaríem molt contents, així que animem a tothom a que vingui.
Clar que sí. Abans dèiem al començament també que l'any 2004 es va batre el rècord de donacions amb unes 224. Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, no, va estar molt bé. A més, hem de pensar sempre en que a Ripollet es fan donacions molt continuades, es fan col·lectes cada mes, la gent cada mes pot venir a donar sang, i això què fa? Doncs que els donants habituals, ja com donen sang cada mes quan arriba una marató, molts ja han donat, i vol dir que la gent es va sumant amb aquesta sana costum, que és molt important perquè no fa gens de mal i és un momentet.
Ha pogut donar sang tothom que s'ha acostat al centre cultural? Perquè sí. A vegades hi ha gent que es veu ferir però poder no compleix, no, les condicions. Quina és la valoració? O sigui, quines condicions ha de complir la gent que vulgui donar sang?
Bueno, els criteris mínims o bàsics són pesar més de 50 quilos, tenir 18 anys o menys, clar, i trobar-se bé de salut. Són els tres criteris més bàsics.
Quin és l'objectiu des del Banc de Sang i Teixits amb aquest tipus d'iniciatives, amb aquestes maratons?
L'objectiu de la marató, sobretot, és que la gent que encara no ha donat sang, perquè sabem que els donants habituals, si els hi fas una crida, els hi envies una carta, la gent que ja està conscienciada, segurament hi tornarà a donar sang. Però aquella persona que, pel que sigui, li fa una mica d'angoixa, té una mica de por, tot és simplement, doncs, aquell malestar de vegades estar en un lloc hospitalari, pugui veure la marató una oportunitat per trencar tot això. A la marató, tot el dispensari mèdic es posa dintre de, en aquest cas, el centre cultural, per tant és un lloc social, no?
És un entorn una mica més agraït,
exacte,
potser, no?
O sigui, és desmedicalitzat, no? L'olor i tot, de vegades, a la gent una mica aprensiva, doncs, ho agraeix, no? És diferent, a més, té molts altres atractius, per exemple, doncs, tenim la guarderia gratuïta, la gent ja no pot dir més que tinc la mainada, no, perquè la pot deixar allà, i a més els nens també s'ho passen molt bé, tot s'ha de dir. A més tenen el refrigeri, a part de l'habitual, que ja porta el Banc de Sang, tenim moltes col·laboracions de pastisseries de la zona, que això és molt atractiu per la gent, doncs, poder tenir una pasteta acabada de sortir del forn, o una cosa més agradable i variada.
Perquè el que sí hem de dir, perdona, és que no cal venir en dejú per venir a donar sang, perquè molta gent associa això a les analítiques, que et fan anar en dejú i tot això, no cal, eh?
No, vull dir, no, tot el contrari. O sigui, si ve una persona que no ha menjat res, nosaltres la convidem perfectament a poder prendre's un petit suc, una petita pasta, el que ella vulgui, però que es prengui alguna cosa. O sigui, nosaltres traiem sang, per tant ha de venir una persona amb una mica d'energia, no?
Ja, molt bé, preparada, eh? Exacte. Intenteu també sensibilitzar els ciutadans sobre el que suposa el problema de la manca de sang. Quina informació els doneu?
Doncs, primer de tot, nosaltres els hi fem una mica entendre que la sang és una cosa que és molt necessària i que caduca. O sigui, no ens val ja aquella persona que ens diu, mira, és que jo, una vegada a la meva vida, quan tenia, no sé, 20 anys, vaig donar sang. Bueno, aquesta sang, evidentment, ja no existeix. La sang té una caducitat. A més, no ens arriba a caducar cap, perquè tota la que entra surt. I per tant estem veient que quan a més arriben períodes vacacionals, com pot ser l'estiu, com pot ser un pont, aquesta sang que nosaltres necessitàvem, que la teníem reservada, ens desapareix. Per tant, és molt necessària. Hi ha per donacions habituals, per nens doncs, que per exemple poden tenir alguna malaltia, persones grans també, necessiten transfusions diàries. Si contem que això es necessita cada dia en allà i després ve un període vacacional, uns accidents, un el que sigui, ens treuen aquesta sang, ja veiem que estem en un dèficit. I per una altra banda, doncs, si veiem també que aquesta sang arribarà a caducar, ens trobem que és necessari que cada vegada la gent s'iniciï en aquesta sana costum de donar sang, perquè no costa res, és molt necessari.
Per la gent que vulgui donar sang o que s'ho estigui pensant una mica, on va parar aquesta sang? Explica'ns quin procés segueix, diguem-ne. Després, vosaltres ara feu aquí la marató, feu l'extracció, i després què passa amb aquesta sang?
Bueno, després tota aquesta sang va al Vall d'Hebron, al Banc de Sang i Teixits, que està ubicat allà. I allà és on és, bueno, té tot aquest procés de fraccionament dels components sanguinis, hematies, plaquetes, plasma, i des d'allà se distribueix a tota Catalunya.
Hi ha algun grup de sang que sigui especialment necessari?
Tots.
Tots.
Tots. Perquè, clar, existeix una demanda i també, clar, tota la gent que dona sang, tots els grups són importants, necessaris.
Clar, és que hem de pensar que abans sí que hi havia bancs de sang a diversos llocs, hi havia el banc de sang de la Vall d'Hebron, hi havia el banc de sang de Sant Pere i Sant Pau, ara tot s'ha unificat, o sigui, cal recordar que ara tota la sang que recapta Catalunya centralitza amb el banc de sang que està a Barcelona i es distribueix d'una manera equitativa a tothom qui ho necessita de tota Catalunya. Per tant, no ens trobem que potser hi ha una població en la que, mira, necessitàvem més d'aquest determinat tipus de sang i llavors doncs, és del que més donarem, no? Perquè ara és per tota Catalunya, no sabem si aquella persona que es posarà malalta necessitarà un tipus o un altre, per tant.
Indistintament, qualsevol persona aniria bé que donés sang.
Exacte.
Molt bé, quin és el perfil més habitual, diguem-ne, del donant que havia de donar sang a les maratons, o en general, perquè suposo que qualsevol dia de l'any no cal que hi hagi una marató de donació de sang, sinó que una persona que vulgui donar sang qualsevol altre dia, què ha de fer? On s'ha de dirigir?
Doncs aquella persona que vulgui donar sang, nosaltres l'acollirem molt bé, cal dir-ho, i aquesta persona, per exemple, en el cas de Ripollet, doncs tenim les campanyes que venen pràcticament cada mes aquí. Llavors, simplement doncs, es pot informar, per exemple, en el seu centre d'atenció primària o, per exemple, també l'Ajuntament, que és una mica li poden informar de les campanyes que estan programades. És una persona que diu, doncs mira, a mi em va bé, en qualsevol moment, no vull esperar que arribi la campanya, pot anar als centres fixos, no? Jo dic que per la ubicació de Ripollet el més fàcil seria poder anar al de Terrassa o poder anar directament a l'hospital al Vall d'Hebron, a Barcelona.
I fer la donació allà directament.
Exacte.
Molt bé, només queda que convideu a tots els ripolletencs a que participin a la marató.
Doncs sí, sisplau, els hi agrairíem molt que vinguéssim, perquè és molt necessari, per això que estem dient, o sigui, recordem que estem tornant tots una mica d'aquest període vacacional que hem tingut a l'estiu, que va molt bé, però no deixem de recordar que quan hem fet vacances també s'ha necessitat sang. La gent, quan està de vacances, no està per donar sang. Bueno, si no n'heu donat abans, com a mínim doneu-ne ara, que la necessitem, sisplau, i que us posarem tot molt fàcil, que la gent entra directe, que augmenten els equips, o sigui, hi ha molt més equip mèdic, i és molt ràpid.
El Centre Cultural de Ripollet, aquí a la Rambla de Sant Jordi, fins a les 9 del vespre.
Exacte.
Correcte?
Exacte.
Molt bé, doncs, la Cristina Velasco, coordinadora de maratons de donació de sang, i la Raquel López, infermera de l'equip mòbil del Banc de Sang i Teixits. Moltíssimes gràcies. Que veu de fer bé la feina aquesta
gràcies.
Tarda.
Gràcies. Mira, fins i tot els hi regalarem unes xancletes i un boli. Que
ostres,
mira que ja
això
és algo.
Ja és un incentiu, eh? Moltíssimes gràcies a totes dues.
Gràcies,
a
vosaltres.
Fins aquí l'info d'avui divendres 3 d'octubre. Us hem fer aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Rem Herrera i qui us parla, Laia Prats. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. Amb la informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I avui els deixem amb el tema Jota Marinera, interpretat per Maria del Mar Bonet amb motiu de la celebració de les festes del Pilar. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.